la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. El programa d'aquesta setmana tindrà les nostres seccions habituals, les notícies, el sabies què, les galeries dels experts, fets destacables amb els animals i l'entrevista amb Rafael Molina, veterinari del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torrefarrussa. Estarà tot com sempre ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i escoltareu, per acabar, un fragment de l'encíclica del Papa Francesc. I tot plegat amb les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Carme Méndez, Maria Sierra, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Toni Huguet. Escolteu les notícies a la veu dels animals i la natura i comencem amb l'informe sobre l'estat de la natura a Catalunya. Catalunya ha perdut el 25% de la seva fauna salvatge en els darrers 20 anys. Aquest és el resultat de l'informe Estat de la Natura de Catalunya 2020, realitzat per més de 40 entitats, en què s'han posat dades al deteriorament ambiental, progressiu i generalitzat, que avança sense pausa per tot el territori. L'informe demostra que la pèrdua de biodiversitat no és igual en tots els hàbitats. En concret és d'un 54% per les espècies que viuen a rius, llacs i aiguamolls, del 34% per les que viuen en ambients agrícoles i prats i del 12% per les que habiten boscos i matollars. Pel que fa a la biodiversitat marina, molt més difícil d'avaluar per motius evidents, les poques dades disponibles no han permès fer un diagnòstic com tocaria. La pèrdua d'animals en el territori està directament relacionada amb l'alteració dels seus hàbitats. Els canvis en l'ús i l'explotació intensiva del sòl en són els principals responsables, si bé el canvi climàtic i l'arribada d'espècies invasores tenen cada cop un impacte més gran. El motiu de fons d'aquesta tendència és un model socioeconòmic que intensifica les activitats productives en determinades àrees i n'abandona d'altres que havien estat utilitzades de manera més sostenible. Al mes de juliol, la Generalitat va posar en marxa l'Agència de la Natura com a revulsiu per frenar la pèrdua de la diversitat, sense haver aconseguit el suport del món agrari. A principis del 2021 es preveu l'aprovació del catàleg d'espècies amenaçades, una històrica reclamació ecologista des de fa ja 10 anys. D'ençà de la malaurada supressió del Departament de Medi Ambient l'any 2010 per l'expresident Artur Mas, que va al·ludir a la manca de pressupost per justificar la decisió, la gestió del medi ambient a Catalunya depèn de territori i sostenibilitat. Potser ara seria el moment de reobrir aquest departament que és tan necessari i posar en marxa una política ambiciosa i efectiva per a la conservació del medi natural. Seguim. Enfrontament a Espanya entre la Fiscalia de Medi Ambient i el Tribunal Suprem. La captura d'ocells amb cola o parany, un tipus de caça anomenada silvestrisme, ha generat un enfrontament entre la Fiscalia de Medi Ambient i el Tribunal Suprem. Aquesta darrera institució ha expressat que aquesta tècnica no selectiva de caça no sempre hauria de considerar-se com a delicte, malgrat ser il·legal. Antonio Bercher, fiscal coordinador de Medi Ambient i persona molt apreciada per ONG ADA, ha manifestat el seu ferm rebuig a aquest pronunciament i ha enviat un comunicat a tots els fiscals de Medi Ambient de l'Estat, que els insta a ignorar el Tribunal Suprem i a continuar perseguint la caça d'ocells amb cola com a delicte, tal com va quedar establert l'any 2010 després de la reforma de l'article 336 del Codi Penal. Aquesta sentència obrirà un debat jurídic perquè el Suprem ja ha absolt a tres persones que havien estat condemnades per l'Audiència Provincial de Madrid, enxampades caçant amb cola caderneres. La finalitat del silvestrisme és capturar en viu els ocells fringíl·lids, els anomenats cantaires, posant col a les branques dels arbres i dels matollars perquè quedin enganxats. Un cop retinguts, són engabiats i exhibits en els concursos de cant. La Directiva Europea d'Aus prohibeix capturar ocells silvestres o salvatges. Malgrat això, la pressió dels caçadors i la defensa de la tradició ha propiciat que en determinades zones s'hagin donat autoritzacions per capturar-los, fet que li ha comportat al govern espanyol diversos expedients sancionadors interposats per la Comissió Europea. ONG ADA porta anys denunciant aquestes captures. Amb l'entitat Depana va presentar l'any 2016 un contenciós administratiu en contra de la Generalitat de Catalunya per la defensa dels ocells cantaires i per les autoritzacions de captura, malauradament sense èxit. ADA ha elaborat també informes, ha fet xerrades i ha presentat en diversos centres la seva exposició itinerant Dret a volar i a viure en llibertat, per donar a conèixer la crueltat del silvestrisme i els efectes negatius que té per a la biodiversitat. Esperem que aquesta sentència no progressi pel retrocés legal que comportaria el fet que la caça d'ocells amb cola deixés de ser un delicte per passar a ser només una falta administrativa. I a Girona, el Turocat inicia la recuperació del turó europeu. En els darrers 40 anys, el turó europeu ha desaparegut en un 80% del nostre territori. Per aquest motiu, es posa en marxa a Girona el projecte TuroCat, amb l'objectiu d'augmentar la seva població. I ho farà connectant els pocs individus que queden a la zona amb d'altres provinents d'indrets diversos de la península Ibèrica. El turó europeu és un mamífer nocturn, difícil de detectar i de veure. Els principals factors que l'han dut al perill d'extinció són la manca d'aliment i de refugi, provocat per una agricultura industrial que ha arrasat la biodiversitat, les espècies invasores i la seva debilitat genètica. El fet que la població de turons hagi disminuït dràsticament comporta que tinguin menys opcions d'aparellament i, per tant, afavoreix la consanguinitat i fa que esdevinguin genèticament més dèbils, cosa que projecta un futur poblacional poc optimista. Els experts indiquen que, en el cas que aparegués alguna malaltia que els afectés, s'extingirien ràpidament i que, per això mateix, cal accelerar la connexió entre individus de diferents grups.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Sabies que la vainilla és una orquídia trepadora tropical? És l'únic gènere d'orquídies que produeix fruit en forma de vaines allargades que, un cop seques, constitueixen una de les espècies aromàtiques més conegudes i utilitzades a nivell mundial. És originària de Mèxic i els asteques precolombins ja la utilitzaven per donar aroma amb una beguda feta de cacau. La planta necessita de climes tropicals i humits per desenvolupar-se. Durant segles, l'únic país productor de la vainilla va ser Mèxic, donat que les reiterades tentatives per reproduir-la dins dels hivernacles al continent europeu només aconseguien que l'orquídia es desenvolupés però de forma estèril, és a dir, sense que arribés a fructificar. A 1836, un botànic belga va descobrir que el secret de la seva fertilització es trobava vinculat a l'ajuda d'una petita abella coneguda com a melipona, que polinitzava les seves flors a canvi del seu nèctar. Les tentatives per reintroduir aquesta abella nativa d'Amèrica a Europa també van resultar infructuoses. Actualment, la seva polinització es realitza de forma manual, amb un procés llarg i intensiu, dins de les plantacions i només en uns pocs països de clima tropical. El fet més destacable és que sense l'existència i ajuda de la vella melipona, aquesta orquídia trepadora no s'hagués perpetuat. El maridatge entre l'orquídia i la vella són un petit exemple de l'estreta relació que mantenen els insectes amb la natura i de la seva contribució a la gran biodiversitat del nostre planeta. I perquè ens fem una idea de la seva importància, cal citar que, segons la FAO, el 84% de les espècies de cultiu i de les diferents varietats vegetals d'Europa existeixen gràcies a la pol·linització de les abelles.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert en ornitologia, professor i divulgador Abel Julien. Hi ha molta gent que té caixes niu i menjadores que els serveixen per atraure ocells i gaudir-ne de més a prop. Quins consells podrien donar a les persones que vulguin iniciar-se en aquesta activitat? I, per cert, tu tens menjadores i caixes niu a casa teva?
Doncs, rotundament sí que en tinc, lògicament, perquè tant com puc sempre intento tindre els ocells al màxim de prop i al màxim de satisfets, cosa que em satisfà a mi també. I realment és molt interessant tindre menjadores i caixes niu i que els ocells et vinguin a prop teu. A l'hivern és molt important subministrar-los aliment, els ajudaràs força a sobreviure. I podem tindre menjadores de diferents tipus. Hi ha menjadores comercials que serveixen doncs, per posar-hi alguns tipus determinats de greix o cacauets o pipes, etc. Però moltes vegades també no cal tampoc que ens compliquem la vida i siguem massa especialitzats posant allò que sembla una caseta, diguem-ne, un pal amb una fusta plana a sobre com si fos una taula. I allà hi posem gra, fruits secs, hi posem molles de pa, hi posem mantega de la que després doncs, untem el pa. Per nosaltres, doncs, posar mantega d'aquella. I els ocells a l'hivern s'ho poden passar fantàsticament anant allà a menjar. De fet, costa una mica a vegades que ho descobreixin, o sigui, estàs a vegades un hivern posant menjar i et venen poc, però de fet en el moment que ho descobreixen doncs et pots arruïnar posant gra allà perquè poden realment consumir-ne a quilos cada setmana o cada pocs dies. Depèn, lògicament, de la zona on estiguis. Com més rural sigui, més natural sigui on estàs, doncs probablement tindràs més ocells. Sobretot et poden vindre mallarengues, pardals, però també picassoques, picots, caderneres, verdums... Pot tindre una gran varietat d'ocells. Això sí, poseu-les millor prop de vegetació, perquè els ocells volen tindre un lloc on escapar-se i guarir-se si ve el depredador. Vigileu si hi ha gats pel voltant, posar-la en un lloc que no sigui accessible pels gats i també mantenir-les netes perquè es poden transmetre malalties. Però dit això, a disfrutar i a passar-s'ho bomba posant menjar pels ocells.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de l'ornitòleg Abel Julien. Més informació a abeljulien.blogspot.com.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, hola, amics, amigues i animalons. Aquest espai li dediquem avui a la Roberta Flack. Nasqué a Carolina del Nord a l'any 1939, que està a prop de Nashville, que va ser el bressol del country, com suposo que sabeu. El seu pare era organista d'una església baptista. començà a cantar als anys 60 en col·laboració amb el Donny Hathaway, també pianista com ella, i es van conèixer a la universitat i obtingueren junts moltíssims premis. Escoltar a la Roberta Flack, que moltes vegades s'acompanya ella mateixa amb el piano, és escoltar una veu molt cultivada, plena de recursos i de gran professionalitat. Escolteu-la amb Until It's Time For You To Go i The Impossible Dream. Les dues són molt conegudes.
You're not a dream, you're not an angel, you're a man. I'm not a queen, I'm a woman. Take my hand. We'll make a space in the lives that we've planned. And here you'll stay until it's time for you to go. Yes, we're different, we're worlds apart. We're not the same. You laughed and joked at the start, like in a game. You could have stayed outside my home. You came and here impossible dream, to fight the unbeatable foe, and to bear with
unbearable sorrow to run where the brave dare not go. And to right the unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, and to try with your eyes.
Temps per l'entrevista aquí a Ràdio Estel, a la veu dels animals i la natura. I avui, seguint aquesta sèrie també de repàs que fem a les possibles afectacions per la crisi general als diversos centres protectores, també centres de fauna, com avui, per exemple, és el Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torrefarrussa, i parlarem amb un dels seus veterinaris, que és en Rafael Molina. Rafael, molt bona tarda.
Hola, què tal?
Ara parlarem una mica de tot, de com està la cosa, de quina tasca feu, de tots els voluntaris, de què necessiteu. Farem una mica, intentarem fer un repàs i una compilació, però ho recordem que el Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torrefarrussa, una de les, dels àmbits en què Catalunya sí que realment és pionera o té realment bons recursos, és situat a l'antiga masia de Torrefarrussa, Santa Perpètua de Mogoda, i és un centre creat l'any 1980, propietat també de la Generalitat de Catalunya, i que treballa en l'àmbit de recuperació dels rapinyaires, també, per altra banda, en la cria de certs animals que es troben en perill, no? Com és, per exemple, el tritó del Montseny i altres exemplars que també definirem. Rafael, no sé d'entrada, i aquesta pregunta general que fem a tothom, si us ha afectat o no molt aquests mesos de crisi, aquests mesos en què tot s'ha desterotat absolutament, o no? O si podeu continuar fent la vostra tasca.
Al començament de tot, per les restriccions, diguem, de mobilitat, i es van haver d'establir torns i clar, vam quedar reduït a la mínima expressió el personal del centre. També va ser una època, principi, finals d'hivern, principi de primavera, que el volum de feina tampoc era molt alt. Per tant, treballàvem sols i fèiem el que podíem. No vam notar ni més ni menys ingressos del que esperàvem per l'època que era. Estem parlant del febrer-març.
Sí, sí.
Per sort, quan es disparen els ingressos, que és a la primavera i estiu, que és, diria, a partir del maig, finals d'abril-maig fins a l'agost-setembre, que allò, agost, diríem l'agost, que és quan arriben moltíssims animals, doncs ja teníem permís per tenir la plantilla completa i tots els col·laboradors, i ens hem sortit, però clar, estem parlant d'uns nombres d'animals molt alts. Penso que portem ara 12.000 i a l'estiu són dies de 200, 250, vull dir que és moltíssima feina.
És a dir, que s'ha incrementat i sobretot a l'estiu, aquest volum.
Sí, sí, a l'estiu sempre és l'època de més feina. Pensa que estem a 30 quilòmetres, no sé, 22 quilòmetres de Barcelona. Estem, diguem, a la perifèria de l'àrea metropolitana i en una zona molt densament poblada. I tot el que sigui fauna que viu a prop de l'home, doncs clar, l'estiu, que és quan crien, hi ha moltíssima interacció, els pollets cauen dels nius, els cadells es despisten, la gent se'ls troba i ens els porta a nosaltres. I això ha anat creixent amb els darrers anys, perquè clar, la gent, clar, els coneixen, saben la feina que fem i, per tant, els animals ens arriben a nosaltres i, mira, endavant.
Clar, sobretot treballeu i rebeu, ateneu a aus, també a altres mamífers, rèptils... Bueno, digues.
La veritat és que el centre és el que se'n diu un centre generalista, és a dir, és un hospital general, per dir d'alguna manera, sí. De fauna salvatge. I el que més troba la gent són aus. També és perquè pel seu comportament són més fàcils de trobar i perquè molts niuen al costat de les vivendes i els edificis, sobretot en els nuclis urbans, i clar, per possibilitats el contacte és molt estret i cauen i venen cap aquí. Però rebem tot, en principi tot el que sigui fauna autòctona.
Això en concret, en dades dels últims del 2017, en concret aquestes són, un 83% de les entrades són d'ocells, un 7% de mamífers, un 9% de rèptils, un 0,1% d'amfibis i un 1% també de peixos, no? Per tant,
Ens mantenim, sempre hem estat amb un 90% d'ocells, però històricament, els amfibis i els rèptils, depèn una miqueta, els mamífers i els rèptils, diguem que van igualats, 5, potser un any més un 8, l'altre és uns 4, però van compensats, i l'altre és anecdòtic també perquè trobar amfibis és molt complicat.
Molt complicat, exacte.
I és normal que la gent no se'ls trobi, és un animal que viu en un altre lloc i no hi ha tanta casuística, per dir-ho d'alguna manera. Ara, ocells i mamífers rèptils sí que ens arriben molts.
Sí, sens dubte. Sí. No tindràs les dades de davant, evidentment, perquè són dades concretes, però sí que hi ha hagut una evolució, almenys en aquests anys de feina, des del 1994, per exemple. Es nota que l'evolució d'entrades al centre és triplica, quadruplica, no sé com dir-ho, però és molt més, no? L'any 94 estaríem parlant d'unes entrades de menys de 1.000, potser, animals.
Sí, sí, jo podria dir que recordo el cas número 1.000. Vull dir, un Nadal, últims casos que van arribar cap als 90, que és quan vam començar a fer aquesta feina, com a mínim en el meu cas, i recordo el 1.000 com una fita. I clar, l'any passat vam superar el 15.000, bé, estàvem amb 17.000.
Déu-n'hi-do.
Perquè va ser un estiu molt... No sé si recordes que va fer molta calor l'any passat, el 19, i va haver una pujada de temperatura cap a Sant Joan una mica després i van saltar moltíssims animals dels nius. I va haver una entrada massiva de falciots, estem parlant de potser 400 animals al dia. Era una cosa que ens va desbordar completament. Coincidim amb aquest pic de temperatura, que quan saltaven dels nius la gent se'ls trobava al carrer. I això va fer que pugessin fins als 17.000. A part de la resta d'animals que ens arriben per recuperar,
Sí. Però són dades, evidentment, molt significatives, que no sé, suposo que aquest estiu, tot i que ens has dit que, evidentment, hi ha aquest augment que es produeix cada any, no seran les mateixes que en el passat estiu, no?, aquest que menciones.
No, aquest any, ja et dic, demà anar pel 12.000 i escaig, 12.100 o 11.200, perquè confonga els números, però, bueno, si fas promig, surten uns quants animals al dia. Sí.
Val. La majoria d'animals... També...
Digues.
No, has de parlar tu, digues.
No, també, a part d'aquesta feina que es fa de recuperar els animals salvatges que ens arriben ferits o malalts o abandonats o perduts. És a dir, que un pollet salti d'un niu, moltes vegades els pares no el troben ni sap com tornar i si no s'atén es moriria. El mateix passa amb un cadell de mamífer. Sí que no han de ser malalts, però simplement podríem dir desvalguts, potser seria un adjectiu que descriu molt bé la situació. Aquest animal, si algú no el cuida, es mor, perquè és molt difícil de retornar-lo en molts casos. Per tant, aquesta època d'estiu, que hi ha tanta densitat d'animals, doncs, clar, molts arriben aquí. Després tenim el grup dels que han patit un accident, moltes vegades interacció amb l'espècie humana, doncs col·lisions amb vehicles, amb edificis, alguns morts, diguem, accidents que ja no són accidents, que són amb intencionalitat, doncs que els hagin disparat, que encara és una causa que veiem molts. Avui, per exemple, fes radiografies de dos animals disparats,
sí,
i eren un bernat pesqueira i un com es diu aquest, un búvol cosivis, un esplugabous. Em diràs, dos animals que no són confusibles en cap animal que es caci.
Sí, sí,
però
sí,
els dos amb un tret.
Doncs
un mort i un viu.
Doncs els efectes
que... fractures a les ales. Vull dir que encara es comet aquest delicte mediambiental de disparar espècies, diguem, no cinegètiques.
Els efectes col·laterals que sempre venim denunciant també nosaltres, que són aquests efectes de la caça, que moltes vegades s'embolcallen en altres dades mediambientals, que després comprovem que no és ben bé així. És a dir, que es causa un dany i que no està regulat com així moltes vegades es diu, i que, per tant, aquí també fem aquesta denúncia. D'altra banda... Sí, digues.
El que volia dir és que molta part de la nostra feina també, com a centre públic, això s'ha de tenir en compte, que Torreferrus és un centre públic que depèn del Departament actualment de Territori i Sostenibilitat, doncs, diguem, fem molta tasca pericial, forense, d'investigació de delictes mediambientals, enverinaments, maltractament animal, que això també és un tema que ha anat pujant, jo no sé si ha anat pujant el número de casos, però el que sí que és cert és que com hem pres més consciència, investiguem més casos. Podríem dir que per aquí va la cosa, intueixo, I després, casos d'electrocucions, es fa moltíssima feina de descripció de necròpsies d'animals electrocutats per, junt amb la guarderia forestal, doncs intentar obrir expedients i el departament a les empreses per modificar línies. En fi, és una feina molt més completa, més enllà del que ja és important, que és cuidar els animals que ens arriben malalts, perquè pensa que és un servei social i la societat nostra és molt més conscient del benestar dels animals i de les seves necessitats, si més no és la meva esperança, i nosaltres fem aquesta tasca.
Escolteu Ràdio Estel, escolteu la veu dels animals i la natura, i escolteu el Rafael Molina, que és veterinari del Centre de Recuperació de Fauna de Torrefarrussa, i ens parlaves de tot això que també hem introduït al principi, que és aquesta tasca vostra d'investigació, que és molt important també, i de divulgació a través d'escoles, instituts i altres xerrades que també podeu fer, o instituts que us venen a veure la tasca que feu, no? En la tasca d'investigació, ara en parlaves, és a dir, aquesta medicina forense també en animals, que és relativament recent, esclar, suposo que el creixement a què tu feia referència també és a que hi ha més consciència, és a dir, és per això, és atribuïble això, o és un altre fet?
Sí, 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 segur. No t'ho puc dir quantificat, però la sensació que tens com a treballador d'això és que dius, ostres, quan vam començar eren coses anecdòtiques i actualment ja saps que formes equip amb moltes altres entitats, és a dir, tens a les associacions, tens, evidentment, a les autoritats competents, guardes agents rurals, les policies a l'autonòmica, el CEPRONA, la policia local, i tothom sap que es fan coses. I tothom hem après a fer les coses cada vegada millor per tal de que es pugui descriure tot de forma molt precisa i es pugui intentar una investigació del mateix nivell que es fa amb delictes, diguem, d'altre tipus, no?
Clar, perquè és aquesta xarxa, no?, que moltes vegades és...
Tot això s'ha anat aprenent i ha anat augmentant perquè saben que es pot fer, i això és molt important.
És aquesta xarxa que diem que moltes vegades, clar, és un animal perdut o malalt o ferit, que arriba un particular, doncs el porta, no ho sé, en una clínica veterinària o un agent rural el troba, o la clínica després el deriva a agents rurals i els agents directament us el porten a vosaltres, i per tant és una xarxa que ha de funcionar, diguem-ne, amb velocitat i consciència, i com més consciència suposo
això,
que és
això
més...
relativament nou. En els últims anys hi ha una mena d'acord amb clíniques veterinàries que s'anomenen clíniques col·laboradores, que és fantàstic el que està fent els meus col·legues, i ells acullen animals, fan les primeres atencions i després nosaltres el compromís, diguem, de la guarderia és anar a recollir els animals amb un servei específic que ja està habilitat per això a l'època de màxims ingressos, perquè ens portin els animals, doncs, amb recollides diàries. Gràcies a això l'eficiència és molt superior, és que ha canviat de la nit al dia. El fet d'implicar a més població, com en aquest cas tècnics, com són els veterinaris, i que hi hagi un servei de recollides, ha millorat moltíssim, moltíssim el servei que estem oferint a la societat, perquè no hem d'oblidar que som un servei públic. Sí, això també és molt important que la gent ho tingui en compte. Si m'he trobat un animal, és que se'n fan càrrec? No, i tant que ens fan càrrec, perquè és un servei públic, clar.
Clar, clar, i que s'ha de difondre, i que també és important que la gent el conegui, perquè si no, moltes vegades, allò, què hi fem ara? Doncs mira, hi ha aquesta opció, i el Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa és un dels centres que treballen aquí. I parlant de dades, tornant a les dades que fèiem menció, sí, els animals que rebeu, especialment els ocells, la majoria són, sí, casos d'ocells que han caigut del niu, no? Ocells, sí, que per exemple, doncs, han patit alguna ferida, perquè o són pollets o sí, ja han caigut, no? Per tant, són la majoria de casos que rebeu. Aquest any, la majoria de notícies, sobretot en aquells mesos de març, abril i maig, que tothom, sí, estava tancat a casa, era que aquí també s'havia fet aquests projectes de ciència ciutadana, on la gent fins i tot a les ciutats escoltava més cants d'ocells, i es, sí, deia que la població havia evolucionat, no? No sé si aquí s'ha notat aquest procés de nidificació que hagi augmentat o no.
Nosaltres no ho notem. No. És a dir, no et diria que hi havia més ingressos, perquè pensa que l'ingrés, el que ens arribi a nosaltres, depèn de que algú se'ls trobi pel carrer. Per tant, clar, com les ciutats estaven sense gent transitant, els animals, pues, ja la impressió que tinc com a ciutadà de Barcelona és que he vist més animals potser que altres vegades, o alguns diferents a llocs on normalment no els veies. I després, si revises una mica el tema, veuràs que hi han sortit estudis a revistes de conservació molt importants dient els avantatges i els inconvenients d'aquest confinament i que la gent estigui fora, perquè hi ha animals que s'han confiat massa i quan tot ha tornat a la normalitat els han atropellat molt més que abans, m'entens? Sí. Els animals també aprenen, per aquí no puc passar perquè hi ha cotxes, ara no hi ha cotxes, ara passo, però quan tornen els cotxes, patapam. I això ha passat a tot el món, i en fi, és un tema una mica complex. Però la impressió aquí a nivell nostre d'ingressos no ha canviat, i també et dic que, clar, el servei de recollida està reduït a la mínima expressió. Per tant, les clíniques es mantenien obertes, però la gent no podia sortir. Per tant, no podies trobar els animals. És a dir, que si ells han viscut millor, els que hagin mort hauran mort a la natura, i durant aquesta època en què la gent no podia sortir a trobar-se'ls, realment els ingressos pues, no eren tan abundants. Clar, jo a relacionar-ho no m'atreveixo perquè no, seria inventar-m'ho, no? Però sí que no hi ha una correlació, no, en el nostre cas.
D'altra banda, com dèiem també, i ho repassarem per sobre perquè com sempre se'ns esgota el temps, però com dèiem també hi ha una tasca important, en aquest cas de cria d'espècies en captivitat, de cria, sí, d'espècies que estan en perill d'extinció, sí, com és el cas del...
Aquest centre es va fundar als 80, va començar tot, evidentment, la majoria de centres de recuperació històricament han començat rehabilitant rapinyaires perquè són els que estan a dalt de la piràmide tròfica, diguem, són els depredadors i molt relativament abundants, s'han vist molt atacats directament i la majoria de centres de recuperació del món han començat recuperant rapinyaires. Però també molts centres han tingut unitats de cria en captivitat perquè és aquest suport de cria en captivitat per fer introducció a la natura, doncs ha permès reforçar poblacions a llocs on havien baixat o senzillament reintroduir espècies que havien desaparegut. A nosaltres, en aquest centre, diguem, inicialment als 80, es va començar a criar el xuriguer petit, que és un falcó petit, i que, bueno, des del xuriguer hi ha dues espècies aquí més fàcils de veure, i a Catalunya s'havia extingit, i gràcies a la tasca de la cria en captivitat i a la feina al camp, perquè aquí, diguem, és la granja, es crien, i allà s'han d'alliberar i han de mantenir les poblacions a la natura, doncs gràcies a això s'ha aconseguit que l'espècie es recuperi. Això es va fer també amb l'esparver cendrós, es participa amb el trencalòs i, evidentment, ara l'espècie més important és el tritó del Montseny, que és un endemisme, una cosa raríssima, una espècie descoberta fa 15 anys màxim aquí al Montseny i que, per tant, tots els tritons del Montseny del món els tenim aquí. Per tant, capaç de desaparèixer l'espècie.
Sí, n'hem parlat també, i és una espècie, per exemple, de la qual es calcula que només n'hi ha uns 1.500 exemplars i, per tant, és molt important també aquesta tasca de recuperació.
Moltíssim. Diguem que si miréssim les llistes d'espècies a nivell mundial més amenaçades, aquesta és una, clar, perquè pensa que és una població que es viu en un lloc molt reduït i qualsevol cosa que passi li afecta moltíssim, tenint en compte que els amfibis són actualment el grup d'animals més amenaçats, diguem, com a classe, diguem, no? Per tant, és molt important, clar, clar, moltíssim.
Rafael, a nivell d'equip, vosaltres teniu un equip fixe, però també funcioneu a través de voluntaris, i ja per acabar m'agradaria que ens poguessis donar també algun correu de contacte per tota aquella gent que també és aquesta xarxa que necessiteu, tant de conscienciació com també de gent voluntària que pot fer la tasca aquí al centre de recuperació de fauna de Torrefarrossa.
Amb el tema dels voluntaris ara tenim un problema en la pràctica. Saps que hi ha una llei nova de voluntariat de la Generalitat?
Sí.
I estem en un període de transició. És a dir, en teoria, en el centre actualment, voluntaris com a tals no poden tenir fins que no es posin d'acord els departaments que coordinen això. Això no vol dir que no tinguem gent en pràctica. Tenim gent en pràctiques d'universitats, de infermers veterinaris, de diferents centres, bueno, i així anem funcionant. Però el voluntariat tal com estava fa 3 anys amb la llei del voluntariat, no sé si és llei o no sé quina norma és, però amb aquesta nova normativa no podem acollir si no estan vinculats a l'ONG, i estem en aquesta situació de trànsit. Per tant, jo donar-te el correu, si sóc capaç de desxifrar-lo, t'ho dic, però...
De tota manera, de contacte, jo tinc un correu general que és crf.torrefarrossa.dmah. És complicat, tornem a repassar-lo. Aviam, crf.torrefarrossa.dmah@gencat.cat.
Si aquest seria... és el que tens escrit, aquest és el que funciona. Sí.
Doncs aquest és el general.
Aquest és el que ha canviat. Tot i que veus que és DMAH, que és quan es depenien d'agricultura.
Val. Espero que no hagi canviat, i si no, a través de la pàgina web...
No, al principi no ha canviat.
Qualsevol cosa podeu consultar. Tota la tasca interessantíssima que fa aquest centre de recuperació de fauna. Recordem, un dels àmbits també prioritaris i especials que Catalunya, en aquest cas, sí, aquí al Principat, doncs es treballen, i per tant doncs podem donar-nos-en per bé, per vencedors i per orgullosos, diguem-ne, en aquest sentit. I molt bona tasca que fa també en Rafael Molina, que és veterinari d'aquest centre, que avui ens ha explicat una mica més en detall també la situació que es viu, i especialment ara en aquesta època de crisi. Rafael, moltes gràcies per intervenir.
Moltes gràcies a vosaltres per pensar en el centre, i tant.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem amb la Roberta Flack. La seva carrera, tant de recitals com discogràfica, és molt llarga. Els seus anys de més producció foren els 70, que fins i tot va fer 7 àlbums, tots del segell Atlàntic, amb qui va gravar quasi sempre. Figurà als Estats Units com a número 1 al Top 10 2 vegades i també guanyar un Grammy. Les seves cançons són melancòliques i intimistes. Més aviat es podria dir que són com narracions o pregàries. Així doncs, relaxem-nos. Escolteu-la ara, Just Like a Woman, del Bob Dylan, i, com no podia faltar, el seu gran èxit, Killing Me Softly with This Song. A retrobar-nos fins aviat, si de vol.
Everybody knows baby's got new clothes. Lately I've shown my ribbons and my bows and my problems from my curves. I take just like a
just like a woman. She makes love like a woman, and she aches just like a woman. She breaks up his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
He sang. fets i amistats destacables amb els animals. Avui us explicarem l'esquirol Nibbles. L'actriu Elizabeth Taylor, durant la seva adolescència, va tenir com a company a un esquirol que havia trobat al seu bany mentre rodava una de les seves pel·lícules. Tan gran era l'estima i el record que li tenia que en va deixar constància en la publicació del seu llibre Nibbles and Me, Nibbles i jo, on relatava les aventures del seu inseparable amic amb fotografies i dibuixos fet per ella. L'actriu sempre acostumava a portar a Nibbles al rodatge de les seves pel·lícules.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Mai hem maltractat i malmès la nostra casa de tots com en els darrers dos segles. Es torna indispensable crear un sistema normatiu que inclogui límits infranquejables i asseguri la protecció dels ecosistemes abans que les noves formes de poder derivades del paradigma tecnoeconòmic acabin arrasant no tan sols la política, sinó també la llibertat i la justícia. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.